Són les 8 del matí.
A Ritme de Cinema, a Ràdio Estel. Cançons de pel·lícula.
Fragment de la banda sonora de la pel·lícula Star Wars, del compositor John Williams.
Cançons de pel·lícula a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Si t'agrada la música del nostre país veí, aquest estiu no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona a Ràdio Estel. T'emprisonne entre ses tours
à coups de pioche. Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Aquest estiu, veu Ràdio Estel. A continuació, Ràdio Estel us ofereix una reemissió de Catalunya sense barreres. Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us donem la benvinguda a una nova edició de Catalunya sense barreres. Anem ja amb la primera informació de la tarda, on la Montse Faus ens explica de quina manera també Europa treballa pels drets de les persones amb discapacitat.
L'Assemblea General Anual de l'EDF a Varsovia ha reunit a representants del moviment de la discapacitat de tota Europa. En aquesta reunió han tractat l'aplicació dels drets de les persones amb discapacitat a Europa i als seus estats membres. Durant l'assemblea es va aprovar una resolució que sol·licita la creació d'una direcció per a l'aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat a la Unió Europea i també una resolució en la que es demana a la Unió Europea ratificar el Tractat de Marràqueix. Per la seva banda, la delegació del CERMI va exposar l'estat del procés d'adaptació de la legislació espanyola de la Convenció.
I ara obrim un nou capítol de l'espai destinat al disseny universal on l'arquitecte tècnic Cisco Prats ens presenta un altre dels principis imprescindibles. Diu que el disseny ha de ser simple i funcional.
Hola, bona tarda de nou. Benvinguts a l'espai de disseny universal, on parlarem d'un altre principi imprescindible. El disseny ha de ser simple i funcional. Sovint observarem aquest concepte en productes de gran èxit, com per exemple les cafeteres de càpsules. Un lloc on posa la càpsula i dos botons, el d'encendre i apagar la cafetera i el de fer el cafè. Curt i ras, un producte de qualitat, fàcil d'utilitzar i compleix la seva funcionalitat principal, que qualsevol persona pugui fer-se un bon cafè. A vegades, de tan modernes que es volen fer les coses, ens oblidem de la funcionalitat, com ha passat amb alguns ascensors, on durant un temps es va posar de moda equipar-los amb uns panells tàctils on hi havia tota una graella de números, del 0 al 9, i amb una tecla amb el símbol de restar, com si fos una calculadora. Panells de 12 tecles per edificis de 4 plantes i un soterrani, amb tecles sense ús, i on per baixar a la planta menys 1 havies de prémer dues tecles. L'opció una tecla, una funció acostuma a ser la millor opció, i en aparells amb moltes prestacions, tenir un botó multifuncional en lloc d'un panell de 20 tecles. Recordeu, el disseny ha d'anar lligat a la funcionalitat.
Estic totalment d'acord amb tu, Cisco, però arquitecte tècnic, t'he de dir que jo personalment, amb les cafeteres modernes, és que, la veritat, no m'entenc, no hi ha manera. Doncs encetem ara el repàs dels continguts. Avui tenim els estudis de Ràdio Estel la Toni Fernández de Cora, amb qui coneixerem Intresse, una entitat sense ànim de lucre enfocada cap a l'àmbit social. Ja sabeu que en l'espai d'entitats socials donem veu a associacions, fundacions de tota mena que ajuden a fer una Catalunya millor. L'objectiu d'Intresse és la millora dels serveis socials a partir de la formació dels professionals de l'àmbit. Tot això us ho explicarà la Meritxell Rapé, que és directora de Desenvolupament i Projectes. A l'espai Universitat i Discapacitat us presentem la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya. Per això ens visita la Maria Galofré de l'Oficina de Planificació i Qualitat de la UOC i també un estudiant, en Julián Bruscantini, que és estudiant de Psicologia i pateix una retinosi pigmentària, per la qual cosa veu poc, com jo. El cas és que aquest noi ha conegut avui a la ràdio la seva tutora, que és la Mari Carmen Castro. Coses que té la ràdio, com que la UOC és estudi virtual, doncs mira, avui s'han conegut els estudis de Ràdio Estel, alumna i tutora. Molt bé. I aquesta tarda ens retrobem amb la tertúlia de les persones grans, la vida a certa edat, on parlarem de la roba. A veure, com s'han de vestir les persones grans? Si és que hi ha un estil adient a aquesta certa edat. Poden anar com volen o cal que mantinguin una miqueta les formes? No sé, La meva mare sempre deia, vaig massa curta. I el meu pare li deia, jo et trobo perfecta. I tots dos eren grans, o sigui que... Massa escot per les dones grans, talons, corbata als senyors, elegància o comoditat? Vaja, que si és millor estar en xandall tot el dia a casa. Mira, en aquest enrenou de roba m'ha ficat la gent de la vida a certa edat. Benvinguts, nois. Iniciem el programa amb un altre que sempre va molt ben vestit, i tant que sí, el Toni Huguet, al control de so. Una abraçada ben forta i comencem. Comencem amb la secció Història i Discapacitat, on, seguidament, de la mà de la nostra historiadora, la Carmina Corominas, coneixerem qui era Julián Vaquero, un escriptor i músic que es va quedar sec als 8 anys.
Bona tarda. Julián Vaquero va néixer a Toledo el 1888. En perdre la vista als 8 anys, va iniciar els seus estudis al Colegio de Ciegos Santa Catalina de Madrid. Després es va graduar com a docent al Colegio Nacional de Ciegos i Sordomudos de la mateixa ciutat. Va destacar com a escriptor i músic. Va ser un personatge polifacètic i preocupat pels problemes dels seus semblants. Va publicar nombrosos articles sobre l'educació i emancipació dels discapacitats visuals que s'editaven en relleu, on defensava la llibertat de pensament i de creença, el dret cívic i la igualtat davant la llei. Va projectar la creació d'una biblioteca per cecs a Madrid i a Buenos Aires va fundar la Biblioteca Argentina para Ciegos. Va elaborar un mètode per l'ensenyament i aplicació progressiva de la escenografia i altres treballs de caràcter didàctic. Va tenir temps per dedicar-se a la música i va introduir notables millores tècniques en la impremta, com un nou disseny d'una matrizadora Braille. Cap al final de la seva vida va començar a escriure estudis del sistema d'escriptura i lectura en relleu, que no es va arribar a publicar. Va morir el 1942, als 54 anys.
Tu mirada sin clemencia me traspasa, me atraviesa y desordena mi cabeza. Nada se compara a ti. Desde el día en que te vi, no hay segundos en los que no piense en ti. Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti. En el mundo nada se compara a ti.
Escolteu Catalunya sense barreres a Ràdio Estel i Ràdio Principat amb Anna Hernández. Esteu escoltant una reemissió de Catalunya sense barreres.
Bé, doncs, iniciem els continguts del programa al costat dels nostres convidats. Primer de tot, la secció destinada a donar veu a les entitats socials del país, un espai que condueix la Toni Fernández de Cora. Bona tarda, Toni, estiguenca, Toni.
Bona tarda, Anna.
Ja comencen les calors, oi que sí?
Acalorada, totalment.
Però tu has vingut acompanyada amb una persona, la Meritxell Draper, que és la directora de Desenvolupament i Projectes d'Interès, que ells no s'aturen, a l'estiu tampoc. Què tal, Meritxell? Benvinguda.
Hola, bona tarda. No, no ens aturem mai. 365 dies.
I tant que sí. Doncs, Toni, fes-nos 5 cèntims una miqueta d'aquesta interessant entitat d'Interès, sobretot destinada a la formació de professionals especialitzats, oi?
Bé, no sols a la formació, sinó a la prestació de serveis i, a més, amb un ventall amplíssim de col·lectius a atendre. Jo he volgut resumir, no sé si ho hauré pogut aconseguir o no, una mica la història d'Interès, que s'inicia el desembre del 84, quan un grup de professionals promou la creació de l'entitat, sense ànim de lucre, enfocada cap a l'àmbit social.
Anys 80, eh? Estem al 84.
84,
per situar-nos una miqueta.
Llavors tenien, i tenen, un objectiu, que és la millora dels serveis socials a partir de la formació especialitzada de professionals de l'àmbit. I arribem avui, al 2015, Interès coordina 132 centres i serveis socials de tot el país, està format per més de 1.200 persones treballadores i atén a més de 300.000 persones. No m'he equivocat de dada?
No, no t'has equivocat.
Us heu fet grans, vaja.
Exacte, ens hem fet grans, sí.
Clar, però vosaltres als anys 80 us preguntàveu ja per la formació especialitzada dels professionals de l'àmbit social, perquè potser és un àmbit on sembla ser que qualsevol pot fer qualsevol cosa, i no és així.
De fet, és el que dius, eh? Als anys 80 comencem principalment amb el tema de formació, doncs perquè pensem que el que és l'atenció a la persona requereix un altre tipus d'especialització. I aleshores, bueno, a partir d'aquí és com comencem a donar formació als serveis i després ja comencem nosaltres mateixos a gestionar serveis.
Parlem d'un volum de persones ateses, com he acabat abans, molt i molt, molt gran. En quantes comunitats esteu presents, Meritxell?
Mira, ara estem presents a Madrid, a Extremadura, a Balears i a Catalunya.
I com feu possible un treball de proximitat amb la persona amb discapacitat o amb una necessitat en un àmbit territorial tan ampli?
Jo crec que hem cregut en el model de que la persona és el centre de la nostra atenció i això ens ha fet dibuixar al llarg dels anys, que comentava abans l'Anna, una evolució en l'entitat. I hem passat doncs, a fer una estructura doncs, on estan creuades el coneixement i l'operativa. D'aquesta manera, nosaltres tenim algunes àrees d'atenció tècnica especialitzades, que serien l'àmbit de la gent gran, el tema de dona i violència de gènere, el tema de salut mental i l'atenció a infància i família, a part de mesures penals, el tema d'atenció penitenciari i el tema de discapacitat. Aquí el que han fet és que hi ha professionals formats en cadascun dels àmbits, que serien com els experts, que són els que aproximen els serveis i els professionals al coneixement, per tal d'aproximar-lo, com bé deies.
Llavors, treballeu també en àmbit d'inserció laboral. Jo et preguntaria quines dificultats assenyalaríeu en aquest àmbit de la inserció laboral en aquests moments.
Que són molt diferents als anys 80, 90, 2000.
Exacte. Però
són els més durs, aquests.
Sí, de fet, Interès, la seva especial atenció no ha estat en el tema del món laboral, però sí que és veritat que quan parlem de discapacitat, l'àmbit laboral és bàsic, imprescindible per la dignitat de la persona i per poder-la integrar en la seva societat i en l'àmbit comunitari. Aleshores, el grup Interès té una fundació que és un centre especial de treball. Aquests estem a Balears, a Madrid i a Barcelona i, com bé dieu, és un món de dificultat. Però intentant doncs, això treballar molt amb la sensibilització i, per tant, també fent un treball de molta qualitat.
Aquí, en aquest centre especial de treball que tenim a Catalunya, el perfil de les persones i a què es dediquen?
Mira, principalment són persones amb discapacitat intel·lectual, també hi ha persones amb discapacitat sensorial i almenys persones amb trastorn mental. Es dediquen a la prestació de serveis, generalment serveis generals.
Com per exemple?
El que entenem seria neteja d'entitats o de locals. Sempre treballem per a altres persones.
Molt bé.
En l'àmbit de la discapacitat teniu també residències, pisos tutelats i porteu a terme altres activitats. En aquests moments, quantes persones amb discapacitat s'atenen des d'Interès?
Dintre del global que em comentaves abans,
sí,
de tot el...
Del global.
Del global. Bueno, dèiem que donàvem atenció a aquestes pràcticament 30.000 persones. D'aquestes, doncs diríem que pràcticament unes 20.000 persones serien unes persones amb discapacitat. El que dèiem en el tema dels serveis que comentaves ara, intentem donar serveis en funció de les necessitats de la persona i del seu moment vital. Per tant, passem des de lo residencial que comentaves ara fins a lo més comunitari, donant suport als propis domicilis.
Molt bé. I també has comentat abans en la introducció de l'entitat que treballàveu en el sector de mesures penals alternatives. Ens expliques una mica a qui van adreçades aquestes activitats i què és la mesura alternativa?
Val, d'acord. Mira, la mesura penal alternativa depèn de l'àmbit jurídic i, per tant, són persones que ens deriven quan hi ha una sentència i que han de cobrir una part, com bé diu la paraula, una mesura alternativa a el que seria un ingrés penitenciari. A partir d'aquí es treballen amb educadors en funció de la mesura una mica que dictaminen, que podria ser en algun cas serveis a la comunitat, a d'altres casos intervencions amb serveis a persones amb discapacitat i per tant ens apropem a través de la mesura penal en aquests casos.
Teniu persones amb discapacitat complint mesures alternatives?
Tenim persones i fixa't, a més, per la gran cobertura de serveis que comentàvem abans i de tipologies de persones que cobrim, tenim persones que d'alguna manera estan complint mesures penals alternatives que després poden estar a l'entitat tutelar, que la Fundació té una entitat tutelar. Per tant, sí, que podem tenir persones amb discapacitat i amb trastorn mental dintre de les mesures penals alternatives.
Quins projectes de futur es planteja com a directora de projectes? Quins projectes de futur en té Interès?
És per vostè aquesta pregunta.
Mira, Interès el que pretén és el que dèiem abans, cobrir les necessitats de persones, no només la creació de serveis, sinó estar atents a quina és la necessitat de la persona i, per tant, intentar promoure al màxim el que seria l'atenció més propera a la seva situació personal, és a dir, que trencar una mica amb la idea d'estructura i de servei, sinó que atençant-se amb allò que ella necessita. I, per tant, el nostre projecte de futur és créixer en els territoris on estem, al llarg de l'Estat. Inclús estem treballant coses a nivell internacional de la mà d'acció, per poder arribar a, bueno, que creiem en el nostre model i, per tant, doncs, arribar amb aquelles persones que veritablement ho necessiten. Sobretot tenint en compte que la nostra societat, com abans deia l'Anna, està canviant i, per tant, tot el tema de, no, de la, del benestar canvia i, per tant, hem de pensar en dissenys diferents de prestació de serveis. Eh? I què hem de fer amb els mateixos pressupostos que tenim? Hem de donar cobertura a més persones sense baixar la qualitat.
Com es fa això, Meritxell?
Amb imaginació, creativitat, no? L'experiència és un punt, imaginem.
Exacte, molta creativitat, com deia l'Anna. Jo crec que un gran és estar molt atent a el que ens transmet la persona i, per tant, atensar-nos molt a això, no crear estructures grans, temes de proximitat, com dèiem.
Molt bé, com que a la ràdio el temps sempre és curt, almenys tenim una pàgina web, segur, Toni, on podem continuar informant-nos, oi que sí?
Sí, sí, tenim el www.intres.org.
www.intres.org, perfecte, fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies a totes dues per posar veu a la feina ben feta de les entitats socials del, del país en un moment difícil, Meritxell.
Moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres.
Vosaltres, doncs, traieu l'ànim, l'energia, la il·lusió de tot això, ens en sortirem.
Ens en sortirem.
Però d'on? On trobeu aquesta
feina? Jo crec que el treball en equip és molt important, les persones que estan davant de les persones, i sobretot ells ens transmeten, bueno, és un luxe poder treballar per les persones amb risc d'exclusió i de vulnerabilitat.
Per tant, per una banda, l'equip fa la força, i per una altra, realment, la motivació en la tasca que estàs desenvolupant, que creguis en allò que fas.
Exacte, acompanyar, sobretot acompanyar. Aquest és el model que ha canviat des dels anys 80 que dèiem. Uh-huh. No anem un pas endavant, però anem a la vora i un pas endavant per anar sortint-nos.
Molt bé, doncs una abraçada ben forta a totes dues. Avui hem conegut a Catalunya Sense Barreres la tasca d'Intres. Bon estiu, eh?
Moltes gràcies, igualment.
Vinga. Continuem amb més coses. Que ara el que toca és sentir la nostra escriptora cega, la Mercè Guiu, que, com sempre, té un tema per analitzar.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Espanya va desobeir l'ONU i va impedir votar 80.000 persones amb discapacitat i continua sense aplicar la Convenció de les Persones amb Discapacitat de l'Organització de Nacions Unides, ratificada el 2008, en impedir exercir el dret a sufragi a persones que compten amb una sentència judicial d'incapacitat total, atorgada per la Fiscalia General de l'Estat. El més greu és que ho permet la legislació electoral, però aquesta no ha estat modificada pel Parlament i milers de ciutadans queden exclosos dels comicis. Per al gerent de Down Espanya, Agustín Matia, el problema sobre la restricció del vot del col·lectiu amb discapacitat intel·lectual radica en l'aplicació estricta de la LOREC, la Llei Orgànica de Reforma Electoral, per alguns jutges que en les seves sentències realitzen una definició de la capacitat de la persona per determinar si pot o no votar. El més curiós és que a la resta dels ciutadans i ciutadanes no se'ns demana una explicació o valoració sobre el partit o candidat que pensem votar, ni una demostració de si comprenem els programes electorals. Com molt bé apunta Matia, per què s'exigeix això a les persones amb discapacitat intel·lectual i a la resta, no? Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoe. Catalunya Sense Barreres. Tots els dissabtes a Ràdio Estel. Anna Hernández. All over the place. We'll do anything that you want to do.
But honey, lay off them shoes and don't you. Doncs deixem el calidoscopi de banda fins al proper cap de setmana i continuem amb més programa. Tot seguit ens fem ressò de la denúncia que fa el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, per garantir que els Mossos d'Esquadra, bombers i policies locals amb discapacitat sobrevinguda puguin accedir a un lloc de treball dins del cos. Notícia interessant de la Montse Faus.
El COCARMI, conjuntament amb les associacions dels Mossos d'Esquadra, dels bombers i dels policies locals amb discapacitat, vol denunciar la discriminació que pateixen els agents quan intenten accedir al que s'anomena segona activitat. La segona activitat és una situació administrativa especial que permet als agents passin a complir altres tasques dins del cos quan, per raó de la seva edat o discapacitat, ja no poden desenvolupar les funcions que realitzaven fins al moment.
Aquestes entitats reclamen una revisió de la normativa autonòmica i local relacionada amb aquests cossos, per tal de garantir als agents amb discapacitat sobrevinguda la seva reincorporació al cos en un lloc de treball digne, en igualtat de condicions i sense discriminació.
Esteu escoltant una reemissió de Catalunya sense barreres.
I continuem convertint en tu, que ens escoltes de manera fidel. Ara a l'espai d'Universitat i Discapacitat, on parlem d'una uni diferent en la que s'estudia en línia, per resumir-ho, vaja, que no es va a classe presencial, no? Ho tens tot davant d'un ordinador, fins i tot el professor o professora, i des d'aquí t'apanyes. Montse Faus, què tal?
Hola, Anna, bona tarda.
Triplete de convidats,
sí,
no?
Sí,
avui
sí.
Has vingut al teu espai Universitat i Discapacitat amb la Maria Galofré, que és de l'Oficina de Planificació i Qualitat de la UOC. Què tal, Maria? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
També el Julián Bruscantini, que és estudiant de psicologia i té retinosi pigmentària, per la qual cosa veu poquet. Què tal, Julián? Com estàs?
Bona tarda, molt bé.
A més, tens un accent. D'on ets?
Jo soc d'Argentina, però porto 9 anys aquí a Catalunya.
I parles català perfectament.
Fem el que podem.
Ah, molt bé. La vista, què tal? La visió?
Ha sigut molt generosa dient que veig poc, veig molt poc, però bé, no, cap impediment per fer coses i molt menys a la UOC.
I amb tu avui has conegut a la teva tutora, perquè està a la ràdio la Mari Carmen Castro. Què tal, Mari Carmen?
Hola, molt bé.
No us havíeu vist les cares mai?
Mai, mai. És la primera vegada que ens veiem i és una cosa excepcional a la UOC.
I quant de temps esteu connectats per ordinador? Des de quan? Un mes, tres mesos, un any? No sé,
No, ara farà mig any, aproximadament.
Sí, exactament. Aquest és el primer... Sí, no? Un parell de mesos? Mig any? Sis? Set
sí,
mesos?
Sí, és el...
Més o menys.
Sí.
Que sou tutora i alumna.
Exacte.
Llavors, com ha estat la vostra trobada a la ràdio? A veure, deixa'm tafanejar una mica,
sí,
Montse,
sí,
per favor.
Ah, no sé, primer tu, Mari Carmen, a veure,
bueno,
què t'ha semblat?
Pues, hem quedat al metro i per conèixer-nos, pues, he hagut de veure una fotografia del Julián, perquè, clar, no tenia... No sabia qui era... I era com una cita cegues, pràcticament.
Pràcticament. Home, una cita cegues amb un sec, amb
una persona.
Perquè ho sabies, que tenia discapacitat visual,
sí,
el teu alumne?
Sí, 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 ho sabia.
I has notat en algun moment aquesta dificultat a través de la supervisió que li fas als estudis?
Mai. De fet, ell, quan va entrar a la UOC, no em va comentar que tenia aquesta discapacitat, i bueno, jo pues, vaig parlar amb ell com un alumne més. I va ser després Maria qui em va comentar que aquesta persona pues, tenia una discapacitat i em vaig quedar molt parada perquè en cap moment em vaig trobar amb cap problema amb ell. O sigui que...
Molt bé, Montse, per què has volgut portar la UOC avui a la secció Universitat i Discapacitat?
Doncs perquè la UOC és una alternativa a moltes persones que volen seguir estudiant o volen començar a estudiar i per diverses causes no poden assistir a classe. A part d'això, actualment la UOC és una opció que internacionalment és una universitat molt reconeguda i té un model bastant diferent i innovador. I per això hem volgut que vinguessin doncs, la Mari Carmen, com perquè la figura del tutor és molt important. I la Maria ens ho explicarà. I amb els tres doncs, veurem com s'estudia a la UOC.
Doncs pues vinga, endavant, doncs perquè esteu esteu en exàmens, entenc, no?
Sí, estic ara al juny, a partir del 20 de juny, del juny comencen els exàmens, hem acabat l'avaluació continuada, i ara estem estudiant i esperant que arribin els exàmens per terminar aquest any i començar l'any que ve i continuar amb el procés aquest formatiu.
Que Déu t'ajudi i els teus coneixements també, eh? Sobretot que estudis molt.
Perquè, per les persones que no coneixen la UOC, en poquetes paraules, com els expliquem com s'estudia la UOC?
Doncs la UOC és una universitat que va ser creada, com tu comentaves abans, precisament per donar l'opció a persones que poden tenir més dificultats per estudiar, a seguir uns estudis universitaris, la possibilitat de poder-ho fer. I en aquest sentit em refereixo sobretot a persones que han de compaginar doncs, els seus estudis amb una vida professional o amb responsabilitats familiars, perquè el que la UOC ofereix és la possibilitat d'estudiar a distància, el que vol dir que no t'has de traslladar ni tampoc has de seguir uns horaris preestablerts, fer-ho online, el que vol dir és que tens tota la universitat, com deia l'Anna, al teu abast mitjançant l'ordinador, i tots els continguts també en un format digital, és a dir, no has de prendre punts, sinó que ja te'ls donem.
Això està bé.
I a més és una universitat que ofereix molta flexibilitat en el sentit que tu quan et matricules a la UOC no t'has de matricular d'un nombre mínim, ni has de superar un nombre mínim de crèdits per poder seguir estudiant, perquè d'aquesta manera es facilita que cadascú pugui seguir el seu propi itinerari segons les seves possibilitats i els seus interessos i matricular-se cada cop només d'allò que realment pot assumir.
O sigui que té una sèrie d'avantatges respecte a una formació presencial.
En el sentit de poder-ho compaginar amb altres coses i de poder facilitar-te el seguiment d'aquests estudis, sí.
Ara no és fàcil estudiar sola a casa.
Exacte. Per això la UOC en el model té aquesta figura del tutor que és fonamental precisament per evitar que, tot i que els estudiants estiguin sols a casa seva estudiant, mai es sentin sols, perquè sempre tenen, des del moment en què sol·liciten l'accés, la figura del tutor que és el seu referent durant tots els seus estudis.
Doncs així la teva figura, Mari Carmen, és molt important. Els acompanyes sí. al llarg de tots els seus estudis o com...
Des de l'inici. Els acompanyo des de que fan l'accés per demanar els estudis a un determinat grau fins que finalitzen els estudis.
I les teves tasques quines són, ben bé?
Pues informar-los de dades concretes, de matriculació, d'avaluació, fer-li l'acompanyament, sobretot és molt important. És important, evidentment, tenir la informació molt actualitzada al campus perquè ells no sentin en cap moment que hi ha una manca d'informació, però sobretot el que és molt important és el seguiment de com porteu els vostres estudis, teniu algun problema, és preguntar-los directament a ells com ho porten.
Sí.
La nostra tasca és bueno, pràcticament aquesta, posar en el campus tota la informació que necessiten i fer l'acompanyament de l'alumne molt a prop.
Ens deies doncs, que el perfil de l'estudiant és normalment un estudiant que està treballant. El perfil de l'estudiant amb discapacitat també és aquest o és diferent?
Doncs en el cas dels estudiants amb discapacitat, també tenim força estudiants amb discapacitat que estan també treballant, altres no, una miqueta en funció de la persona, no? Perquè el col·lectiu de persones amb discapacitat també és molt divers, no? Llavors tenim representació de tot tipus de persones.
Quants estudiants teniu en aquest moment amb discapacitat?
Les dades oficials tancades són les del curs passat, llavors teníem 873 estudiants amb discapacitat matriculats a la UOC.
I a tots els doneu una atenció directa?
La que cadascun d'ells sol·licita, perquè hi ha molts estudiants, moltes persones amb discapacitat que segueixen els seus estudis a la UOC sense necessitar cap atenció. En principi, per exemple, el curs passat només van haver-hi 100 persones que van haver de demanar-nos algun tipus d'adaptació perquè el que nosaltres els oferíem per defecte no cobria totes les seves necessitats.
Posa'ns algun exemple d'aquestes demandes que us han fet.
Doncs fonamentalment, les demandes d'adaptació que ens fan són adaptació de materials, és a dir, que els materials que els oferim doncs, no estan en un format que a ells els sigui accessible, per exemple, doncs, disposar de materials en format àudio o en Word.
Maria, perdona, crec que en això puc explicar un bon exemple. Per exemple, jo tinc una assignatura que és Fonaments de Psicobiologia. Llavors, molta de la informació aquesta és visual. Hi ha molta ubicació al cervell, parts del cervell, hi ha molta informació que es pot incorporar animada. Llavors, clar, per mi potser és molt més fàcil entendre el funcionament d'una cèl·lula, del potencial d'acció d'una cèl·lula, si estàs veient com entren i surt el potassi i el sodi, no?
Clar, però tu no ho veus.
Clar, per això, llavors... Això, la UOC, si no ho té per defecte, com deia la Maria, treballant amb el tutor i amb el professor, això es pot conceptualitzar. És a dir, el que no podem fer en imatge ho fem més a nivell conceptual, explicatiu, en text, i no hi ha cap problema a l'hora d'incorporar informació.
I això t'ha estat fàcil?
La sortida i ja està.
T'ha estat fàcil entendre aquesta activitat fent-ho d'aquesta manera?
Exactament. O sigui, va ser fonamental la col·laboració, en aquest cas, de la meva tutora i del meu professor, i amb aquest funcionament la dificultat o la facilitat va estar centrada en mi i en la meva capacitat a l'hora d'enfrontar-me a l'assignatura, però no per la dificultat del material, per dir-ho d'alguna manera.
O sigui, en aquest cas, tu vas tenir una tasca amb el professor que veu haver de baixar molt el detall.
Vam haver d'adaptar tot el material a les seves necessitats.
Jo no demanava res que no tingui qualsevol dels meus companys. L'únic era, mira, jo visualment no puc treballar igual que un altre, dona-m'ho que ho fem més conceptualitzat.
Perquè, Julián, tu abans d'estudiar a la UOC has estudiat en alguna altra universitat?
Sí, o sigui, jo vaig estudiar abans d'estar a la UOC, estava a la UNED, i vaig estudiar també una mica a la Universitat de Barcelona.
Val, respecte al sistema de la Universitat de Barcelona, que entenc que són classes presencials, a diari i demés, amb el sistema de la UOC, és tot online, quines diferències hi trobes? On t'has trobat millor? Creus que tens més possibilitats?
Tinc, tinc moltes possibilitats a la UOC perquè he ràpidament incorporat al funcionament la dinàmica i els mecanismes de la UOC. És a dir, per la meva malaltia, com tu deies abans, jo m'he d'anar reajustant constantment. Llavors, quan anava a la Universitat de Barcelona, tenia un camp visual, unes possibilitats visuals, que ara no tinc. Llavors, per les meves necessitats, com està organitzada i presentada la UOC, és molt més dinàmic per mi estudiar que no a la universitat presencial.
Molt bé.
Hem vist un exemple que ens explicava el Julián. Cada estudiant és un món.
Sí.
Però aquí, aleshores, després teniu una tasca també no només individualitzada amb l'estudiant, sinó amb el tutor.
Sí.
Perquè, clar, no tots els tutors s'han afrontat, doncs, amb una situació en la que cal refer els continguts.
Exacte, és a dir, nosaltres a la UOC no tenim tutors especialitzats en atendre els estudiants amb discapacitat, sinó que els estudiants amb discapacitat estan amb la resta d'estudiants, amb un grup com la resta. Llavors el que nosaltres fem és que quan detectem una persona que té una determinada necessitat ens posem en contacte amb el seu tutor i amb la resta de professors que l'han d'atendre per donar-li un suport específic amb aquests docents sobre aquell cas en concret, perquè sàpiguen quina és la millor actuació que han de fer per explicar, per poder relacionar-se i poder treballar amb aquesta persona.
I quan sabeu que hi ha un estudiant que té una problemàtica específica, en el tutor l'informeu abans, doncs no és el mateix un estudiant amb un perfil doncs, de dificultats visuals o de sordesa o psicomotricitat?
Nosaltres normalment actuem sempre a petició de l'estudiant, és a dir, sense el consentiment de l'estudiant nosaltres no informem a ningú, encara que ho sapiguem, de que aquella persona té una discapacitat. Sempre primer parlem amb l'estudiant i si l'estudiant considera que és interessant doncs, que puguem informar, doncs ho fem. I sí, cada persona és un munt, o és un món, no?, és diferent, i el que intentem és això, és donar un suport ajustat a les necessitats d'aquella persona en concret.
La teva relació amb el Julián com a tutora, en què es diferencia respecte als altres estudiants?
Bueno, pues, principalment és que en el suport que li estic donant estic molt més a sobre que la resta dels estudiants. Constantment li estic preguntant si té algun problema, si hi ha alguna necessitat que no hagin detectat nosaltres que pugui tenir, i és pràcticament això. Però per lo de més, el tracte és com a la resta d'estudiants, no hi ha diferenciació. L'única cosa això és pues, que estic una mica més a sobre d'ell.
Perquè, Julián, el fet de que per lo que veig amb la Mari Carmen és molt proactiva, s'avança molt, no? O tu li has de demanar moltes coses?
O sigui, jo demano només el que necessito. Evident, és a dir, m'agrada molt aquesta paraula, no?, la de proactivitat. Llavors, jo intento, amb els meus mitjans i el meu entorn, satisfer les meves necessitats. Llavors, si no puc, és quan truco, per dir-ho d'alguna manera, o li envio un correu a la Mari Carmen. Soc pro autonomia, pro nosaltres mateixos, però força personal. Llavors, una vegada això no arriba, estic amb la Mari Carmen. El tema és que, a vegades, ella és això que deies, s'anticipa la situació, Julián, fa molt que no em dius res. Va tot bé? I sí, va tot bé.
I escolta, i el contacte amb els teus companys, perquè entenc que tens companys i també és virtual.
Sí.
Com és?
No, res. O sigui, això no dic res. si no és, o sigui, no m'he trobat amb la necessitat de dir res, perquè he fet un parell de treballs que els podia portar endavant, o sigui, cap endavant, això solet. O sigui, no vaig necessitar dir-li, nanos, què tal.
Perfecte, però a més després els exàmens són presencials, oi?
Sí, però també la UOC té aquesta flexibilitat i aquesta capacitat d'adaptar-se a les meves necessitats, perquè, per exemple, ara faré un presencial i un altre per videoconferència.
I com és això?
Doncs, o sigui, per exemple, psicobiologia. Doncs, al tenir imatges i coses d'aquestes, la informació... Clar, això hauria de tenir una persona específica amb coneixements de psicobiologia per indicar-me les parts en el meu examen. Però això no pot ser, això és, es necessita un... Com dir-ho? Una quantitat de persones a l'hora d'examinar, més un excedent de persones... Llavors, que no pot ser, perquè han d'estar a moltes coses, hi ha moltes persones. Llavors, jo si he d'anar a fer un examen, per exemple, si no és en aquest cas psicobiologia, que és una mica el paradigma de l'adaptació, les faig amb un ordinador adaptat i cap problema. Un arxiu en Word, les preguntes, contesto, guardem, tanquem, i se l'emporten i espero la meva nota.
A veure, Julián, tu ets bon estudiant?
Soc un estudiant correcte.
Què vol dir això? A veure...
Ah, pregunta-li. Mari Carmen, sóc un bon estudiant?
És un bon estudiant.
Sí?
Sí, ho és.
A més de la Mari Carmen, tens més professors, entenc, no?
Sí, tinc més. O sigui, la Mari Carmen és la meva tutora i després tinc els meus consultors propis de cada assignatura.
Quants anys tens?
27.
I quan acabaràs aquesta carrera, més o menys, si tot va bé?
Home, jo suposo que, perquè també ho he de combinar amb les meves qüestions professionals i d'esport i de coses d'aquestes, jo crec que potser amb els 33 o 34 potser que ho tingui enllestit.
Mm-hmm. Però tu tens moltes inquietuds, ja ho has comentat, professionals, esportives, de tota mena. Sí. O sigui, quan acabis aquesta carrera, de què voldràs exercir?
Bueno, potser que la psicologia de l'esport, barrejant dues coses que m'agraden, sigui una sortida per mi. Mm-hmm. Però ja et dic, Anna, i t'ho deia abans, me reajustaré. O sigui, potser que amb 35 anys surt algo de la meva malaltia i la meva vida canvia. O sigui, no ho sabem, això vaig...
Somies amb tornar a veure-hi.
O sigui, ho tinc a l'horitzó, però voy partido a partido.
Uh-huh. Molt,
o sigui,
bé.
Esto es así.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots tres, Maria Galofré, Julián Bruscantini i també Mari Carmen Castro per haver-nos acompanyat a la secció Universitat i Discapacitat. Montse, estàs satisfeta?
Sí, jo sí.
Sí? Has preguntat tot el que volies?
Només em queda una cosa. Doncs
pues vinga, va, 30 segons.
On s'han d'adreçar les persones amb alguna discapacitat que es vulguin estudiar a la UOC?
A veure, en principi hi ha les mateixes vies que la resta d'estudiants, perquè... O sigui, a partir d'aquí nosaltres ja treballarem per dins per tal de donar-los la informació que necessiti.
Que us arriba.
Molt bé.
Gràcies. Molt bé. Gràcies. Doncs vinga, una abraçada ben forta. Montse, gràcies.
Igualment.
Vinga, nosaltres continuem a Catalunya sense barreres.
Esteu escoltant una reemissió de Catalunya sense barreres. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Going together suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Only the echoes of my mind.
Bé, doncs, ja hi som dins de la tertúlia. La tertúlia, la vida a certa edat, on les persones grans són protagonistes. Avui en aquest espai tenim als estudis l'Estea Pujadas, la Concepció Moix, Maria Godoy, també la nostra Amparo Monguillot, estimadíssima, i
hola,
Mariví Calvo. Què tal?
Molt bé.
I a més heu vingut superben vestits.
Sí, clar. Sí,
home,
ja.
Home, sempre aneu empolainats, s'ha de dir.
Sí.
Però avui volíeu parlar de roba, de com es vesteixen les persones grans, de, vaja, si hi ha una tendència específica a la vostra edat o no, totes aquestes coses. Per què heu escollit aquest tema de conversa?
Perquè realment les persones grans a vegades es tenen una miqueta oblidades i es pensen que tenim que anar d'una altra manera com àvies de fa 60 anys, i això no és veritat. Tenim que anar modernes, còmodes i vestides sempre per a qualsevol ocasió.
Bé, jo discrepo una mica. Crec que hi ha un excés de modernitat, d'anar com les netes, perquè trobo que t'has de moldar a la teva edat una mica. Això no vol dir que tinguis que anar amb polisson, però sí que has de mirar com ets, com és el teu cos, i adaptar lo que millor et va. Per exemple, no portar unes xancletes i un niqui que allà estàs assenyalant els Michelin.
Mostrant el melic, vaja.
Sí, jo crec que sí. I que és molt convenient ser presumit i cadascú adaptar l'estil que té, però pensant que és més gran i potser hi ha coses que no li escauen. I pensar, no com et veus a tu, sinó també mirant-te al mirall de dir com em veuran els altres.
Bueno, yo estoy entre las dos partes.
Sí, yo
me gusta ir muy arregladita y además respeto lo que dicen mis compañeras, pero claro, yo me he visto, pues, sí, como dice Mariví, un poquito así de la gente que enseña un poquito porque está más gordita. Yo estoy gordita, pero llevo lo que yo creo que tengo que llevar y cómoda. Las cosas anchitas, pero yo no he dejado de ponerme por mis collares, mis pendientes, todo a la moda. Y no es porque, vamos, también tengo más posibilidades para llevar, aunque sea bisutería, pero me gusta ir siempre con cosas, porque creo que llevo más ahora que cuando era más joven.
Bueno, la moda no está reñida con elegancia. O sea, cada uno tiene que saber cómo va.
Però el dilema que teniu aquí, quin és? Diu l'Amparo. Jo discrepo. De què discrepes?
Jo discrepo que has d'estar còmoda, el que no pots anar com una nena de 17 anys, com un adolescent, però sí a l'amor actual, l'actual sobretot, i amb l'ànim, i sí. Tal i com està el teu ànim i com és la teva silueta, clar. No, que no. Trobis maca quan surts.
Sí. Això estic completament d'acord. Però, i això que has dit és molt interessant, d'actualitzar la moda. No pots portar una faldilla de fa, jo què sé, 30 anys, que es veu ja que està la pobra fora de lloc.
Home, cada vegada això ho feu, eh?
Aleshores,
sí,
sembla
sí.
Que...
Sí o no?
Sobretot els homes.
Els homes.
Sí, sembla jo he vist que arriba molt guapo, eh? Ell no li deixeu parlar, eh?
No, perquè ell sempre va amb molts colors.
Jo crec que la moda ens condiciona. Bueno, el vestir ens condiciona. Ens condiciona la moda. Ens condiciona l'època, el país, l'estat social... Es muy complejo, desde luego.
Yo, a mí no me condiciona nada. Esto yo, de verdad, yo no quiero, como están diciendo las compañeras, que tampoco señalan un pecho, también las piernas hasta arriba, porque estoy llenita, pero llenita, pero de buen bien. Y además me arreglo todo lo que puedo.
Sabrosona.
Pero sí que estoy, que no me condiciona nada, nada. Sí, yo me veo guapa, bueno, y quiero estar como estoy,
yo creo...
respetando, por supuesto, que no tenga yo que ir llamando la atención para nada.
Jo penso que la manera de vestir és una carta de presentació.
Sí.
Diu, als altres els estàs dient com ets una mica, eh? Encara que no té res a veure com ets per dintre. Pots anar meravellosa per fora i per dintre ets un desastre. Que el important és l'interior, no? Però també vivim en una societat i s'ha de mirar també de no fer el que jo penso que és una mica el ridícul. I a part, jo amb els senyors grans, de vegades em fa molta pena veure un senyor que està bé, és un senyor maco i bé, però que porta, potser, una jaqueta de fa tants anys que ja no té el cos, no té les esquenes com abans, i li cauen les mànigues, està pobre, que dic, jo, si fos la seva dona, li trauria la jaqueta de seguida.
Bueno, a vegades aquesta persona pot ser pobra.
Sí, es... també penso el mateix.
No, es... no, no parlo d'aquests, sinó de...
Jo em vesteixo sol, això sí que puc dir, i també em condiciona la moda. Tinc roba i miro el que concordi més una cosa que l'altra, no?
Ui, per exemple, portes una camisa taronjada.
Sí. Sí. Està molt elegant, eh?
Amb un coll de doble color blau. Sí. Sí. Que estàs radiant, eh?
Sí. Mira, jo quería hacer un comentario. Yo doy clases de corte en el centro de los mayores, en uno de ellos, del PRA. Entonces veo que hay personas que me vienen de las chicas. Yo digo siempre chicas, pero son de mi edad, ¿eh? Pero es que somos chicas.
Claro.
Claro que sí. Entonces veo que me traen una... Mira, María, yo quiero que me ayudes a cortarme este modelo. Y yo digo... Es que a mí me hace gracia porque ellas ya buscan un modelo que no vayan enseñando el pecho ni las piernas muy arriba, pero me hace gracia porque traen modelos un poco así, abstractos, ¿no? Una cosa así. Y a mí me hace mucha ilusión de ver a aquellas mujeres con aquella ilusión porque se van a hacer aquel trapito. Eso lo puedo yo experimentar porque doy clases.
Pero a Scott no. María.
Mucho no.
No.
Que se nos vea el pecho, no. Y que se nos vean las piernas más arriba de lo que se tiene que ver, tampoco. Eso yo también soy la primera. Yo tengo la ventaja que me arreglo toda la ropa porque ya
que
digo...
Moltes vegades les senyores grans heu vist que porten unes faldilles com a mitja...
Sí, a mitja cama, sí.
Per sota del genoll,
sí,
oi?
Sí.
Llavors, clar, també t'hi trobes senyores que van en texans.
Sí.
Bueno, eso no.
I senyores que porten talons de fa també la tira d'anys, que ja veus que no poden caminar, però bueno, volen aprofitar les sabates. I no parlo de gent que no tingui un poder adquisitiu.
No, això crec que és l'estil de cadu que encara el vols conservar.
Sí.
Llavors un s'ha de donar compte que aquell estil ja no et va. I t'has de... O sigui... Està moderna, però dintre els temps. Mirar-te, però... I si no ho saps veure tu, jo penso que les persones que estan al costat, de vegades amb molta diplomàcia, perquè hi ha persones que no es deixen portar, però...
És molt delicat.
Saber-los i dir, avui estàs molt maca, que t'està bé això.
Però,
això però potser... Ya... No sé, és difícil,
Es que esto yo ya no creo, yo no me fijo mucho en eso, porque yo creo que la gente ya no nos fijamos en estas cosas, pues que cada uno vaya, si no vas provocando, que no llamas la atención a nadie, cada uno va...
Bueno, sobretot a les ciutats, a les grans ciutats, perquè al poble la cosa és diferent.
Sí.
Tenim un discurs molt de capital, trobo,
No, yo no noto. Yo noto que la gente va graciosa y va guapa con lo que lleva dentro y ella se encuentra bien dentro de lo que lleva, pues adelante.
Sí, pero tú, María. Hay algunas que a lo mejor tienen que pensar, las carnes ya no están como antes. Entonces, no para ellas, incluso para la persona que mira, encuentro que es feo. Puede ser una persona muy, muy agradable, con una dinámica y todo, y entonces... Aquello hace que la ves que no le va a la edad
Conchita,
con todo.
Sí. Perdóname, pero eso que estás diciendo, mira, yo hoy mismo ya estoy llenita, ¿ves? Me ha adelgazado un poquito, pero estoy llenita.
Sí.
Y lo que tú dices tiene razón. Yo cuando me pongo es una cosa de tirantes, no me gusto. Tengo que llevar, pero para eso tenemos las cositas anchas, de manga, y encima de todo mi tirantito.
Lleu disimulant, vaya.
Sí,
lo que sí es verdad.
¿Qué hacemos con la ropa vieja de un año para otro?
Ya no ONGs.
Sí, la María se dice que se arregla la ropa.
Sí.
Pero y los que no se arreglan la ropa, pues acumulan o lo llevan a una...
És veritat, els armaris de les persones grans de vegades estan... Sí. De la meva mare no vulguis obrir-ho. Sí.
Porque abans...
No vulguis.
Però jo no parlo d'un any per l'altre, Parlo de roba antiga. No,
de més anys,
no de canviar-te amb un any ja llançar-lo tot.
Sí, perquè anys enrere la gent s'arreglava la ropa perquè no tenia cèntims per poder-se comprar de nova. I encara la gent gran té aquesta idea i potser guarda les coses, però bueno...
A veure, corbata, els senyors grans, sí o no?
Sí. Sí, però a l'estiu no. Depèn l'ocasió, s'ha d'anar vestit per l'ocasió.
És que l'elegància radica aquí, en que has d'anar vestida, si vas a la platja... No aniràs amb talons.
Sí.
O si vas amb un còctel o amb un, jo què sé, una conferència, aniràs amb xancletes.
Però sabeu que hi ha senyors grans que tenen el costum de posar corbata.
Sí, però sí, sempre. Estan encorbatats, els homes. Jo veo a Esteban, que està aquí delante, i mira lo que guapo està, con su camisa, su botoncito desabrochado, y una camisa muy bonita, pues está muy elegante.
Bueno, pero...
Que si tiene que ir a otro sitio, pues se
clar, pone polvata. Clar, eso però sí ara ell, potser aquesta tarda diem, va, anem al teatre, o anem a algun lloc,
sí.
I es posa la seva corbata moderna, una camisa moderna,
i pantalons curts, noies i nois.
Jo no, sí,
jo segons l'ocasió trobo que també, pues, no? És el que diu ella. Segons l'ocasió, s'ha de posar una cosa... Vas a la platja, pantalons curts, és més còmode que portar uns pantalons llargs, no? Pues, i si tens, inclús a la platja, si tens un tipus... Perquè estàs a la platja i tothom ja va nu, o sigui, no és allò que dius... Tu pots portar-te un biquini, si tu el teu tipus t'ho diu. O tens ganes de portar-lo.
Yo quiero ir como voy, muy arregladita, disimulo mis carnes contentíssima.
Sí. Bueno. Vosaltres, si heu fixat, depèn com vagis vestit, t'atenen.
Segur.
T'atenen. Si tu vas a la plaça amb un traje i jaqueta, senyora, que vol? Sí. I si vas d'esport, et diuen... Què? Què vol vostè?
Què dius ara? Sí, en part.
Hi ha una diferència immensa.
Vol dir que no es mirava més abans que ara, això?
També no segueix mirant,
perquè
això.
Perquè hi ha tanta diversitat de gent que va vestit de tantes maneres.
No segueix mirant.
A veure, i els, ja nets, no fan els nets o els fills i les filles no us diuen, vas antic o
a antiga? La meva filla.
Sí?
Menys mal que t'has comprat roba nova. És el primer que em diu.
A mi no me lo dicen. Además, tengo la suerte que cuando ellas pasan por un escaparate y ven cosas de esas finitas, anchitas, ya me como saben que yo me la hago y me la compro, pues ellos para gratificarme muchas de las cositas que hacemos las madres con los hijos, ¿no? Y los padres. ¿Qué te compras? Pasa por ahí, me ha valido 5 euros, ahí, que ya no se puede hablar de más precios porque no llega al bolsillo. Y ellas me traen, ellas me lo traen y dicen, mamá, no necesitamos tu talla porque sabemos lo que te gusta.
Los jóvenes también, los jóvenes, y no tan jóvenes, están adaptados a las marcas.
Ah, sí, clar.
Busquen també marques, tienen que vestir de marca.
Bueno, jo tinc moltes amigues que són boges de les marques, eh? No és només dels joves, eh?
Sí. No.
Però boges.
La meva filla, la meva filla.
Però això sí que va amb poder adquisitiu, també,
sí,
no?
Sí, s'ho treuen d'unes altres coses, no?
Però
no.
Sí, que tenim,
sí, sí, tenim la gent gran és que no perdem l'elegància. Si han sigut elegants els joves, continuem amb l'elegància
de gran. Sí, sí,
molt bé. Això no s'ho podeu treure, el saber
estar. Talons, senyores?
M'encanten, però no pot ser.
A mi m'encanten.
Amb alguna ocasió. No, sí,
però m'encanten.
Amb l'ocasió que et vinguin a recollir amb un cotxe, et portin amb un cotxe.
Jo també.
És que tu et poses uns talons.
I poses, sembles un altre.
Portar, no sé, més o menys arreglada. Però et poses... La meva mare sempre deia el calçat i el cabell. Pots portar, sí, ella deia, una bateta, però vull dir, no s'ha dit. Pots portar una cosa més estil, més maco o menys, però ja vas arreglada. I és ben veritat. Les sabates, a mi els talons m'encanten. Et poses un taló, jo no soc gaire alta, però ja tinc una mica de panxeta, però és que només el sol fet de pensar que te'l poses, ja et poses
més
que tu.
Sí.
La roba, sembla que et veus més prima.
Amb la roba que avui dia les dones són unes deesses.
Sí?
Tu
creus? Ai, mira.
Amb aquestes, diríem així, camises que són de colors i, bueno, moltes formes, vaja.
No, ara fan una moda que va bé a tothom, eh?
A casa, en xandall, no.
No.
A casa en bata.
Jo penso que a casa també s'ha de cuidar a l'estar a casa. Més fresquet i més bé, però també cuidar-se una mica.
Jo soc
de xandall.
Casa d'esport.
Com soy tan activa y hago tantas actividades, eso sí, a cada actividad que voy, reuniones, yo voy bien pulidita. Luego vengo, hay días que me cambio la bata 3 veces, porque tengo de las actividades, me gusta. En cada momento, no cada cosa un estreno. Pero en casa la bata, al otro sitio vestidita y arregladita. Vengo a casa, a la tarde tengo otra y me pongo la bata.
Pero María, ¿cuántas vegades et canvies de roba al dia, sisplau?
Te lo digo.
No, jo també, no m'agrada la mateixa. Si tinc de fer coses, no m'agrada.
Vaig en xàndal, per casa.
Jo vestida d'esport en xàndal, sí.
Això que has dit de la roba de dona, que és tan maca, jo trobo que la roba d'home és molt més maca. I més ben feta, eh?
Sí, ja va ser ben feta, eh?
Oh, hi ha unes camises, unes jaquetes maques.
A veure, com vindreu vestits que tanquem temporada?
De colors.
De colors, què més? Elegants?
Elegants.
Esportius?
Elegants.
Fresquers?
Elegants.
Amb cotó?
Sí.
Amb llit?
Amb cotó.
Morell. Amb barret?
Que no tinguem, que no passem calor.
A veure si veniu amb talons, senyores.
Ui, és
mira, porteu els talons en la bossa. I quan entreu a la ràdio, els aposeu.
Si no ens veuen,
entreu a l'estudi amb talons, que us vegi. Què et sembla?
No els podem lluir.
Vinga, una abraçada ben forta, gent gran. Us espero el mes de juliol, d'acord? Gràcies per tot. Mentrestant, a vosaltres, amics i amigues oients, tornem el proper cap de setmana i sigueu, sobretot, persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Heu escoltat una reemissió de Catalunya sense barreres. Ho diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
La família.
Impulsar mesures de suport en la gestió de serveis que facilitin una millor conciliació del temps familiar, laboral, personal i escolar.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya.